dejaría. Tú, mi vecina de arriba, por ti yo me decapitaría. Viva tú, viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú. Vecina lo alto, tú la del séptimo cielo, tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo.
Ràdio Estel.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 4 minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, el proper 9 de juny és en joc Europa i, per tant, cap on s'encaminen les seves polítiques en qüestions tan capdals com la qüestió sobre el canvi climàtic, les polítiques migratòries, una economia que encara intenta de sortir de crisis i pandèmies, la configuració d'una postura unitària davant els conflictes internacionals o els plantejaments independentistes per part de l'electorat. No cal dir que el que preocupa també és l'auge de l'extrema dreta europea. I un cop més, en aquestes europees es torna a presentar Junts per Catalunya Lliures per Europa amb clara intenció de repetir uns resultats electorals que els van fer guanyar ja les darreres europees a Catalunya. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora el cap de llista de Junts, Toni Comín. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Un plaer, ja ho sabeu. Amb vosaltres sempre.
Senyor Comín, com sap, Núñez Feijó, les darreres hores, els darrers dies, si guanya les eleccions europees al Partit Popular a Espanya, planteja una moció de censura al govern de Pedro Sánchez, però ha allargat la mà a Junts perquè li doni suport. De fet, Núñez Feijó ahir mateix en parlava així.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta, sí,
Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Es lo que le puedo decir para ser un poco serio y para respetar un poco las instituciones de mi país.
¿Donaria suport Junts per Catalunya a una moció de censura plantejada per al Partit Popular?
Ni cas. Nosaltres no comentem amb altres partits, diguem, les seves especulacions. No ho fem.
Perquè quina és la relació que manté ara mateix Junts amb el Partit Popular?
Jo li ben asseguro que la relació que hem tingut en el Parlament Europeu amb el Partit Popular ja la pot estar a les hemeroteques. No cal que m'ho pregunti perquè és pública i coneguda, diguem, no?
Passem a una altra qüestió, perquè un cop aprovada l'amnistia al Congrés dels Diputats, la situació política comença a canviar a Catalunya. S'ha plantejat ja tornar a Catalunya?
Ho hem explicat bastament aquests dies, sobretot, evidentment, nosaltres amb l'amnistia tornem i tornem junts. Hem dit que volíem tornar junts perquè entenem que el nostre retorn no és només una qüestió personal, que també és una qüestió política, és una qüestió col·lectiva. És l'expressió d'una victòria d'aquest país. L'amnistia és una victòria d'aquest país. També és veritat que qui ha rematat la jugada i ha xutat de porteria i ha fet el gol és Junts, no? Però en tot cas hem guanyat, hem aturat... És que és molt seriós, això. Nosaltres es va desfermar. És una cosa que hem d'entendre bé, amb la seva profunditat. Aquest país... Deixi que li resumeixi tres fotos. Aquest país va fer una mobilització única en els últims anys, les últimes dècades a nivell d'Europa, perquè l'1 d'octubre és un fet únic. Un país que es va mobilitzar de manera pacífica per exercir el seu dret a l'autodeterminació, que entenem que està emparat per tota la legislació internacional, i ho vam fer, i va ser un... En aquell moment també vam tenir una gran victòria, i la segona foto és que l'estat espanyol va desencadenar els seus pitjors instints, va treure la seva ànima franquista i es va dedicar a perseguir un moviment durant 7 anys de manera impenitent. I no hem estat només nosaltres o els presos o les víctimes de la repressió espanyola. Han estat desenes i centenars d'activistes, de persones de la base, de càrrecs públics. És la persecució d'un estat autoritari contra un moviment majoritari. Aquesta és la segona foto. I la tercera foto és que hem aturat la repressió, hem obligat a l'estat espanyol a aturar la seva repressió, primer anant a Europa i posant-lo davant del mirall de la justícia europea i que els jutges europeus, un darrere l'altre, anessin dient això és inacceptable amb una democràcia europea al segle XXI, això que estan fent vostès, perquè cada vegada que guanyàvem un judici, l'important no era evitar l'extradició. O aconseguir entrar al Parlament Europeu, que hem perdut el compte de la quantitat de judicis que hem fet a Europa i els hem guanyat tots. L'important són els motius pels quals guanyàvem aquests judicis. I els motius eren Espanya no és una democràcia normal, no actua com un estat de dret, i això ha culminat amb l'amnistia, que seria com la batalla definitiva, o si vols dir la victòria definitiva, en aquest esforç dels demòcrates catalans per aturar la repressió, i hem guanyat. I el nostre retorn ha d'expressar això, ha d'expressar la victòria d'un poble que ha aconseguit resistir contra l'autoritarisme. És la victòria de la democràcia contra el neofranquisme. Nosaltres volem, amb el retorn, expressar això. Hem guanyat i l'Estat, en la seva deriva autoritària, ha perdut. I el retorn ha d'expressar aquesta emoció. Però... aquest significat. Per això volem tornar junts. I per això el president, a part, ja va fixar la data del retorn, va dir per la investidura, doncs si hem de tornar junts, ell ha fixat una data, doncs hem de tornar tots al mateix dia, no?
Però vostè m'entendrà, senyor Comín, quan li faci la pregunta, perquè ara qualsevol oient que sigui independentista pot pensar, sí, el senyor Comín m'està dient que hem guanyat, però aquí no hi ha independència, aquí no som república, no som país.
Hem guanyat. Estic parlant d'aquí a les batalles diferents. Nosaltres sempre hem dit que la internacionalització té dos capítols. El primer capítol és aturar la repressió. Jo dic que hem guanyat la batalla contra l'estat espanyol pel que fa a la repressió, pel que fa a la deriva autoritària, pel que fa a la vulneració dels drets fonamentals, pel que fa a la persecució penal, i no només penal. Aquesta és la primera part de la nostra causa, de la causa catalana, diguem. La segona part és culminar el procés d'independència. Això, el programa electoral, nosaltres, comença pel... aquest gran objectiu, seguir internacionalitzant la causa catalana a Europa, si es mira el programa electoral, i té dos capítols. Denunciar les vulneracions de l'estat de dret, les vulneracions dels drets dels ciutadans de Catalunya, és el primer capítol, aturar la repressió, i per això dic l'amnistia culmina aquest capítol. Després, el programa té un segon capítol, que es diu autodeterminació. Per tant, la batalla de la repressió, de antirepressiva, s'ha guanyat. La batalla de l'autodeterminació, justament, volem que sigui el centre de la nostra acció política en el proper mandat. Un cop ja no cal dedicar totes les energies a resistir la repressió, perquè aquest capítol ja està més o menys resolt, i insisteixo molt més o menys, perquè l'estat espanyol seguirà reprimint, però estem molt més protegits per la llei d'amnistia i per totes les sentències que hem anat aconseguint, que ens van, per dir-ho així, afegint capes de protecció davant d'una deriva autoritària, no? D'una persecució. Un cop ja no cal dedicar totes les energies a això, que és el que hem dedicat la major part d'energies en el mandat anterior, ara podrem dedicar en el nou mandat les energies a això que em deia vostè, que és construir aliances per fer entendre que l'autodeterminació dels catalans és un dret legítim.
Em deia que la intenció és que Toni Comín torni a Catalunya juntament amb el president Puigdemont, que ja va assegurar que tornaria el mateix dia de la investidura al Parlament de Catalunya. Tornarà, encara que no sigui investit president, Puigdemont?
Això l'heu de preguntar amb ell. Jo crec que ell ha sigut bastant clar en relació amb això, però prefereixo no parlar per boca seva. Per tant, prefereixo que us ho contesti ell directament.
Vostè tornarà, encara que no sigui investit, Puigdemont?
Jo tornaré amb ell i, si vol, també amb el conseller Puig. Per tant, un cop ell tanqui amb total exactitud el moment de tornar, doncs allà tornarem junts.
No sé si tem que el seu retorn es pugui complicar per la interpretació que en puguin fer alguns jutges espanyols de la llei d'amnistia, o es porti tot plegat al Constitucional i es pugui retardar?
Tema, no, ja no temem res després de tots aquests anys, perquè ens hem hagut de, inevitablement, et reprogrames, ja, no, res no ens espanta, per dir-ho així. Però no descartem que pugui passar això. Però també estem preparats, perquè ho intentin complicar. Segur que és probable que ho intentin complicar, però crec que no se'n sortiran. Jo he insistit molt que els jutges, en el cas d'una llei qualsevol, l'únic que poden fer és aplicar-la. No aplicar-la és prevaricar. Per tant, també hem de ser conscients que en aquest tema l'última paraula té el Tribunal Constitucional. I entenc que el Tribunal Constitucional no té aquest ànim prevaricador que sí que estem percebent amb altres instàncies judicials, els fiscals del Suprem, etcètera, no?
Abans m'ho deia, el programa electoral de Junts a les Europees parla de reivindicar el dret a l'autodeterminació de Catalunya a Europa. Deixem preguntar-li què els fa pensar que hi haurà avenços en aquest sentit, perquè recordo que fa 6 anys i mig de l'1 d'octubre i les institucions europees no s'han obert a que Catalunya pugui votar el seu futur polític.
Però això no és blanc o negre. Justament li agraeixo la pregunta, perquè així ens dona l'oportunitat d'explicar-nos. Jo sempre aquests dies faig servir una frase, dic, no, acabarem tenint una cadira al Consell Europeu, vol dir que serem un estat independent dins de la Unió Europea, i jo n'estic convençut, però la velocitat del nostre procés d'independència, poc o molt, sí que depèn de les aliances que siguem capaços de construir a Europa, molt particularment. És a dir, anirem més ràpid o més lents al nostre camí en funció de les aliances. Si en tenim més, anirem més ràpid. Si en tenim menys, anirem més lents, diguem, no? I en aquest sentit no és un camí que es pugui fer en 5 minuts, diguem, perquè és veritat que Espanya va aconseguir l'any 17 col·locar bastant, amb bastanta eficàcia, un argument que hem de combatre encara molt millor, que és la idea de que això que han fet els catalans és il·legal, és inconstitucional. És a dir, a Europa no els agradava gens veure un govern a l'exili o a la presó, no ho entenen, en general. Els actors polítics europeus, tota la repressió espanyola no l'han comprat, per dir-ho així.
però tampoc acaben de veure clar això de la independència si no es fa de manera acordada, no? És a dir, escolti, l'avió unilateral, això no està clar, quin marc, no? Quin és el marc legal que els empara. Llavors, nosaltres aquí tenim... Per això també hem posat una persona com la Nostra Urbisco de número 2 a la llista, no? Ens empara el dret internacional. Ens empara el Pacte de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides, que jo aquest dia repeteixo tota l'estona, que va ser com, entre cometes, la Constitució del món, de la comunitat internacional. Ens empara, és compatible amb el dret europeu, el que volem fer. I nosaltres estem segurs que és compatible amb la Constitució espanyola, que dins de la Constitució espanyola hi cap un referèndum.
Li pregunto diferent, eh? Creu que amb la via d'un referèndum pactat encara és possible? Ho dic perquè ahir parlàvem en aquest mateix programa amb Diana Riba, cap de llista, com sap, a les europees, també per Esquerra Republicana, i deia que Esquerra Republicana posava com a condició per investir Salvador Illa un finançament singular i la intenció d'un referèndum pactat.
Sí, és clar. És a dir, nosaltres hem, per la investidura del senyor Sánchez vam firmar una cosa que es diu Acord de Brussel·les, que diu clarament que no renunciem a l'1 d'octubre, no renunciem al 27 d'octubre, en cap cas hi renunciem, no renunciem a cap mitjà pacífic i democràtic per culminar el procés, per tant, no tot s'acaba amb un referèndum acordat, però sí que entenem que aquesta seria una molt bona via per culminar el procés. I, per tant, a l'Acord de Brussel·les es parla de que l'objecte de negociació entre el PSOE i Junts, quan van a negociar a Suïssa amb aquest mediador internacional, doncs l'objecte principal, no únic, però l'objecte principal de negociació és precisament aquesta idea d'un referèndum, i nosaltres fins i tot expliquem quines són les, en l'acord surt, no?, quines són les vies constitucionals per poder-ho fer, etc. No? Per tant, sens dubte, encara tenim una batalla per donar, per això la posem com a prioritària en el programa, que és aquesta batalla per fer entendre la legalitat de les nostres aspiracions, no? I després també el perquè, la legitimitat, no? Només li volia donar una dada, perquè vegi que en política la paciència és important si s'avança, no? Paciència sense avançar té poc sentit, però quan s'avança la paciència importa. I és que el 17, quan estaven amb les porres, la policia espanyola, es va fer una resolució al Parlament Europeu sobre la qüestió catalana, que crec que va tenir un 25% de suports. En canvi, quan vam arribar nosaltres al Parlament, hi va haver-hi tota la batalla per aixecar la nostra immunitat, i per tant es va votar aquell suplicatori, aquella paraula que m'ha après tot, suplicatori. El suplicatori perquè volia dir facilitar la nostra extradició. Els suplicatoris sempre tenen el suport del 90, 95, 99% del Parlament. Aquesta vegada un 40% s'hi va oposar. Fixi's, vam passar del 25% del 17 a un 40% l'any 21. No vol dir que aquest 40% automàticament doni suport a la idea de la independència, d'acord. Però vol dir que com a mínim un 40% del Parlament, un 40%, poca broma, quasi la meitat, estava en contra de la nostra extradició. I, en canvi, només un 25% l'any 17 estava en contra de les porres. S'adona de com s'avança amb aquests processos tan complicats? S'avança així, pas a pas.
Avançant pas a pas, deixi'm preguntar-li també per altres qüestions com la qüestió de la llengua catalana. Serà la legislatura del català oficial a la Unió Europea i a les seves institucions?
Vull pensar que sí. Vull pensar que sí. Estic pràcticament convençut que amb 5 que abans que acabi el proper mandat el català ja serà oficial. Per què? Perquè hem aconseguit coses que no s'havien aconseguit mai abans gràcies a Junts. La primera, que el govern espanyol presenti la petició oficial, no ho havia fet mai. Segona, que el govern espanyol es deixi guiar i assessorar per nosaltres, a nivell legal, a nivell jurídic, a nivell d'estratègia també, no ho havia fet mai. Tercera, perquè quan els serveis jurídics del Consell diuen, com ja ho van fer l'any 2005, que hi ha una barrera legal insalvable perquè el català sigui llengua oficial, nosaltres hem demostrat que això no és veritat, no hi ha cap impediment legal perquè el català sigui llengua oficial, i a diferència del que va fer l'any 2005 el govern espanyol, que va dir, d'acord, molt bé, Pini, no es pot, home, quina pena, ara s'han plantat, perquè nosaltres els hem donat tot l'argumentari per dir, no, això no es pot acceptar, aquest argument legal, dels serveis jurídics del Consell, que és qui decideix, no el servei jurídic, decideix el Consell. El Consell té uns serveis jurídics que l'assessoren. aquests advocats del Consell diuen no es pot, no es pot. Nosaltres hem demostrat que no, però l'important no és només que hàgim demostrat que no. L'important és que el govern espanyol ens ha comprat la nostra posició i, per tant, s'ha plantat davant dels advocats del Consell i els ha dit no, aquest argument no val.
Com sap,
per tant, està clar que s'ha avançat més que mai en aquests mesos i, per tant, en 5 anys jo vull pensar que haurem acabat la feina. Haurem obligat el govern espanyol a acabar la feina.
No uns mesos, diu?
No, dic, en uns mesos no s'havia avançat... No. Dic, mai s'havia avançat... Hem avançat molt en uns quants mesos. Dic, des de que es va presentar la proposta de l'oficialitat del català aquest estiu fins ara, s'ha avançat més que mai, per tot això que li explicava, mai s'havia avançat tant. Per tant, si en uns mesos hem pogut recórrer tot aquest camí, vull pensar que en 5 anys ja haurem tingut temps de recórrer el tram que falta, però això vol dir que algú ha d'estirar de l'orella al govern espanyol, l'ha d'estirar de l'orella i l'ha de fer, ha de fer que posi tots els seus recursos diplomàtics al servei d'aquest objectiu, tots, i encara, això encara no ho ha fet.
Com sap, el Parlament Europeu és aquell ens comunitari que decideix les polítiques que afecten pràcticament el nostre dia a dia com a ciutadans. Això a vegades costa de percebre per part de la ciutadania en general, fins que passen coses com la que estan passant des de fa mesos en el cas de la pagesia catalana, que denuncia competència deslleial dels productes que provenen des de fora d'Europa. Quina proposta planteja Junts per la pagesia?
Sí, primer de tot, una crida al vot, de veritat. Ja no dic a votar Junts, a votar. En aquestes eleccions ens ho juguem tot perquè Europa es decideix tot. És que és absurd que els ciutadans es pensin és tirar-se pedres del seu propi taulat, desentendre's d'aquestes eleccions, com si no tinguessin importància, no? Escolti, la gran majoria de decisions, o una gran part de les decisions que afecten els pagesos, els pescadors, els industrials, les pimes, els estudiants, l'Erasmus, no? Els investigadors, les principals convocatòries de recerca les fa la Unió Europea, lleis importantíssimes, la llei del canvi climàtic, que ens obligarà a canviar la manera de viure en molts pocs anys. Tot això es decideix a Brussel·les, al Parlament, a la Comissió, al Consell. Llavors, com és que ens importa tant triar el govern català, ens importa tant triar el govern espanyol i no ens importa triar el govern europeu? Però si és determinant per les nostres vides el que es decideix a Brussel·les. Per tant, sincerament, una crida al vot.
Però si això, no és percebut així per la ciutadania, senyor Comín, és que passa alguna cosa. Per tant, quina autocrítica em fa des d'Europa?
No, passen moltes coses, evidentment. Bueno, que la gent ho veu molt lluny, que és una democràcia multilingüística, que quan un senyor et parla en una llengua que no és la teva, se't fa allunyar. El debat polític a Catalunya es fa en català i castellà, el debat polític a Espanya es fa en català, en castellà, i ara també podem utilitzar el català. Però tot això aproxima el ciutadà en aquella discussió, en aquell espai de deliberació democràtica. Clar, el multilingüisme és sagrat per la Unió Europea. Per sort, és una de les seves riqueses, però al mateix temps també fa que el debat polític europeu a la gent se li faci més difícil. Però hem d'explicar això que estic fent jo en aquest moment, la nostra obligació explicar-ho més i millor, que per un cantó Europa ha de seguir sent multilingüística i això a vegades fa que les coses semblin més llunyanes, però per l'altre és per interès dels ciutadans que han d'estar ben representats a Europa. Han de decidir qui volen que els representi a Europa, perquè és pel seu interès. I en el cas dels pagesos, i així et contesto la pregunta...
Sisplau.
Sí, pobre, no? Perquè crec que aquests dies jo vull centrar-me molt en tots els que em dongueu un micròfon en fer aquesta crida al vot, perquè és que són importants les eleccions europees, no? Amb els pagesos som molt clars, nosaltres. Ara tenim un capítol, el programa electoral superextens amb moltes propostes concretes, però podeu mirar, ara no les puc explicar totes, però hi ha dues idees que ara destacaré. Una, que tenim un model agrícola que no és el dels grans latifundis, les grans explotacions, que és el model espanyol, que és el model d'altres països de la Unió Europea, també, per cert, el model espanyol. I la PAC està pensada per aquests països amb aquest model de grans explotacions. Llavors, la burocràcia aquella terrible de la PAC pels pagesos de les petites i mitjanes explotacions familiars o cooperatives, agrícoles, etc. És terrible. No poden assumir aquesta burocràcia, els retards en els pagaments, etc. Per tant, necessitem una reforma administrativa de la PAC perquè no es morin ofegats amb la burocràcia. Això, una cosa, i l'altra, la que deies tu, que són les clàusules mirall. És a dir, hi ha d'haver igualtat de condicions. Els nostres agricultors, els nostres pagesos, no tenen per què competir en el mercat europeu i en el mercat internacional amb inferioritat de condicions. No, no, això no és just, no té cap sentit. És a dir, la competència deslleial no es pot permetre. El comerç internacional no pot ser una porta oberta a la competència deslleial de cap manera. I llavors això resol amb una cosa que es diu clàusules mirall. Que vol dir, fer un tractat de comerç, de lliure comerç, vull dir, bueno, lliure, no tan lliure. Per què? Perquè hem de posar unes clàusules que assegurin que els requisits dels pagesos de fora són, com a mínim, els mateixos que posem als pagesos de casa.
Ara sí que li demano alguna pinzellada perquè estem fora de temps, però que sí que li vull preguntar per altres polítiques importantíssimes, com per exemple les polítiques migratòries que planteja Junts per Europa.
Sí, mira, migració és molt tres titulars molt ràpids. El primer, bueno, per suposat, drets i deures, per tant, és per tothom, per nosaltres, pels que venen, és a dir, els drets humans estan fora de debat, no? Això no cal que ho diguem. Però llavors és molt important que els fluxos de la migració... Una cosa són els asilats i els refugiats, diguem, que són persones amb una situació límit, l'altra és tota la migració per raons econòmiques, que en termes quantitatius és el gran volum. Aquesta migració ens interessa, sobre això dues coses només, eh? Aquesta migració... A tots ens interessa, en els migrants, els primers, però en els països receptors, també, que sigui endreçada, legal, ordenada. El volum de la migració, al final, qui el determina és el mercat de treball, perquè és molt difícil, és una força, diguem, massa gran com per remar contracorrent. I el mercat de treball és el que... determina quanta gent necessita una economia per funcionar i aquella gent acabarà arribant. El que hem de garantir és que arriben de manera legal, ordenada, i això és bo pels que venen i és bo pel país que rep tots els nouvinguts. Per tant, primer, garantir els fluxos migratoris, perquè és la manera de garantir que tothom té els seus drets protegits, diguem, tant els ciutadans que venen com els ciutadans del país d'acollida. Aquesta, una primera idea molt important. I l'altra, dius molt bé, el mercat de treball és qui pesa més a l'hora de determinar la quantitat. Però la manera com aquests immigrants s'integren, això sí que ho hem de poder decidir des de l'administració. La manera com s'integren aquests ciutadans, que venen per raons econòmiques, això s'ha de poder fixar des de la política, que es diu polítiques d'integració. I aquí és on Junts el que estem insistint és que volem les competències, perquè volem que això a Catalunya ho faci el govern de Catalunya. No volem que les polítiques d'integració les decideixi el govern de Madrid, perquè Catalunya té les seves especificitats. Hem de poder decidir des de Catalunya quines són aquestes polítiques d'integració, i això passa molt particularment pel català. Mm. Volem que un factor clau d'integració dels immigrants a Catalunya sigui la llengua, perquè, com a qualsevol país, això és ple de països d'Europa que fan de la llengua un element clau de la integració de la població nouvinguda. I a Catalunya volem que sigui així, però això només serà així si, penso en el cas de Dinamarca o de Suïssa, eh? Però només podrem fer aquesta integració ben feta si la fa el govern català. Per això, des de Junts, i som els únics, per cert, que ja fa temps que estem reclamant la transferència de les competències en immigració a la Generalitat de Catalunya. Aquestes són algunes idees que creiem claus amb el debat sobre la immigració.
I precisament un altre dels grans problemes que vivim al nostre país és l'auge de preus en els habitatges, en els pisos, fet que fa que els joves, sobretot, no puguin emancipar-se de casa dels seus pares. En política habitacional, què es pot fer per Europa i què es farà des de Europa? Ho dic perquè es va voler marcar també un topall des de la Generalitat, des del govern de Catalunya, es va voler marcar un topall, com sap, al preu del lloguer de curta durada, i Junts va ajudar a tombar-lo.
Sí, el PSC. Sí. El tema d'habitatge Hi ha un principi a Europa que és el de subsidiarietat, que vol dir que fan les administracions més properes al ciutadà que no ho facin les més llunyanes. Per tant, Europa, en principi, no té totes les polítiques. D'acord amb aquest principi, hi ha polítiques que es considera que és millor fer-les des de més a prop. La gestió del sistema sanitari la fa la Generalitat de Catalunya, no la fa la Comissió Europea, per entendre'ns. Què vull dir amb això? Que el Parlament Europeu, la Comissió Europea, les institucions de Brussel·les, amb el tema d'habitatge, no són les prioritats, les principals, no són les que tenen més competències, les que tenen més a dir. I entren poc, eh? I, bueno, no sé, potser s'ha de revisar, però ara mateix és així, no? Llavors sí que hi ha algunes qüestions, com per exemple el que se'n diu l'excepció danesa, no? Els danesos van dir que ells no volien obrir el seu mercat immobiliari als estrangers així, sense cap mena de condició, per exemple. I els hi ha anat molt bé. Nosaltres al programa proposem estendre aquesta excepció danesa pel conjunt de la Unió Europea. Per tant, sí que nosaltres ens hem aturat a buscar totes les escletxes que des d'Europa ens permetin millorar la situació de l'habitatge. Però també hem de ser honestos. Les polítiques d'habitatge són competència del govern espanyol, en primer lloc, i del govern català en segona instància, i dels ajuntaments, que també hi tenen un paper important.
Per últim, deixi'm tornar precisament a la política en clau catalana, perquè acabo de llegir un titular al periòdico que m'agradaria que ens expliqués, perquè en paraules de Toni Comín diu: no tiene lógica que Junts pida al PSC facilitar la investidura de Puigdemont. Si no és amb l'abstenció necessària del PSC, com Puigdemont vol ser president de la Generalitat de Catalunya?
No, jo aquesta frase, si me la repeteix, jo de moment al periòdico no he fet cap entrevista, per tant, no sé aquest titular d'on surt.
Passo però a dir-li...
Justament, el que jo he dit si de casa aquests dies, és el que sí que ha sigut titular, és el contrari, que és que jo entenc que el coherent amb l'acord de Brussel·les seria que el PSC facilités la investidura de Puigdemont. Què diu el titular?
Titular diu el següent, no tiene, entrecomillat, eh? No tiene lógica que Junts pida al PSC facilitar la investidura de Puigdemont.
Perquè a quien se lo tiene que pedir és el PSOE, sí, clar, sí, perquè mana el PSOE. Per això, dic que això qui li hem de demanar és el PSOE, no el PSC. Això és el que vaig dir. Veig que han intentat fer un titular una mica confús. A qui se li ha de demanar això, a qui se li ha d'explicar això del PSOE, perquè és qui mana, el PSC farà el que li digui el PSOE. Vaja, jo crec que està bastant clar.
Podríem anar a eleccions aquí perquè no hi ha, no hi ha volta de full, vaja, no surt president escollit, i a eleccions també a l'estat espanyol perquè Junts fa caure el Pedro Sánchez?
Esperem que no. És a dir, en el cas de Catalunya, nosaltres ho hem dit molt clarament, nosaltres creiem que hi ha una opció claríssima per l'investidura del president Puigdemont, i en aquest sentit no les volem, unes noves eleccions. Ara, tampoc. Per nosaltres no seria un problema per Junts, ni molt menys, però seria un problema per Catalunya, i per tant, pel país, per la gent, que crec que no es mereixen haver de tornar a votar al cap de 6 mesos, amb unes eleccions catalans, sí que, al cap de tan poc temps. Per tant, no volem aquesta repetició electoral, però si es donés, doncs allà estarem, no? Creiem que hi ha un escenari molt millor, que és la investidura d'aquell candidat que respon al bloc que té més suports, perquè el bloc independentista té 59 diputats i el bloc del progressisme unionista en té 48, i 59 és més que 48.
Com sap Toni Comín, com saben els oients que escolten habitualment a aquesta casa, déu-n'hi-do els anys que fa que puc parlar amb Toni Comín per telèfon i entrevistar-lo aquí des dels micròfons de Ràdio Estel, i sempre que acabem una entrevista amb Toni Comín, sempre li acabo dient: senyor Comín, la propera a l'estudi? Senyor Comín, la propera a l'estudi?
Espero, vull... Crec que aquest cop sí, aquest cop segurament sí.
Doncs aquí l'esperarem. Toni Comín, moltíssimes gràcies per ser nosaltres.
I vendré feliç, que molt bé. Feliç, i tant que sí.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, una abraçada molt gran. Fins ara.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
36 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un dimarts en el que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol de l'Operació Sant Mig, on avui parlarem sobre la responsabilitat social corporativa, els famosos RSC, aplicada a l'esport. Per fer-ho ens acompanyarà Verònica Riera, directora del Grau en Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. A 2:15 serà el torn de les tietes amb Montse Lamua, Eva Vives i Jordi Campos. Amb ells farem, com cada dimarts, un repàs de l'actualitat més propera. A les 11 xerrarem amb Leo Espluga i ampliarem nous conceptes de filosofia millennial, i més enllà serà el torn d'obrir la nostra parada solidària, avui acompanyats de Clara Congó, redactora de Social.cat, que ens explicarà sobre l'esdeveniment sociocultural de la prestatgeria social. Al punt del migdia, a l'espai de l'entrevista cultural, ens visitarà el dramaturg Davide Carnevali per conversar sobre el monòleg Retrat de l'artista mort, Espanya 39, Argentina 78, que s'hi presenta al Teatre Lliure de Gràcia fins al 9 de juny. Un text que ens parla sobre els desapareguts de la Guerra Civil Espanyola i els de l'Argentina de Videla. Tot seguit també rebrem la nostra coach vocal, Clara Luna, amb qui farem l'anàlisi del que va ser la gran gala final d'Eufòria. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, dimarts 4 de juny, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, tots preparats a la nostra taula per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no ser ruido. Con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.
Giro.
Avui toca fer un tomb per la vida de Davide Carnevali, digue'm si...
Davide Carnevali.
Sí, ho dic bé. És autor i director de l'obra de teatre Retrat de l'artista mort, que avui pujarà a la caravana per presentar-nos aquest monòleg que es pot veure al Lliure de Gràcia fins al 9 de juny. Això sí, si trobeu entrades, perquè estan volant.
Estan volant, eh? Mira, l'altre dia va anar l'Albert, que és el nostre productor oficial de programa. I dijous aniré jo, perquè no em quedaven entrades.
Ja, ja. Perquè era el dia de l'estrena i van a l'Albert, es va trobar personalitats molt importants i famoses, m'ha comentat, i que l'obra li va encantar.
Ah, sí?
De què va l'obra? Doncs és una... Ara no ho direm. És una producció sobre els desapareguts de les dictadures, que ja ha estat representada a Alemanya, a Itàlia i a França, i que és molt interessant perquè està pensada per ser adaptada cada vegada a la biografia de l'intèrpret, de l'actor i de la ciutat on es porta escena. Per exemple, perquè ens entenguem, quan ha anat a Alemanya, doncs el subtítol canvia, el que es porta escena, l'actor, doncs hi introdueixen alguna pinzellada de la seva biografia i ho tracten amb la perspectiva, doncs, per exemple, dèiem, desapareguts de les dictadures, en el cas d'Alemanya, doncs, de la dictadura de Hitler, en el cas d'Itàlia, de Mussolini, i França, pel que tinc entès, tracta el període de la França de Vichy. Llavors, es va adaptant a cada país on va. En aquest cas, l'actor que li dona vida aquí a Catalunya, Barcelona i Espanya és l'actor Sergi Torrecilla, i és interessant perquè introdueix l'obra un episodi biogràfic del mateix actor. Llavors, és una obra que va canviant, va mutant, i que és molt, molt interessant perquè doncs, explica la barbària dels feixismes globals del segle XX, del segle passat. Podríem dir que va acabar i entre la recerca històrica hi ha molta documentació i apunts històrics, i la investigació policial, que ara està molt de moda el true crime, una miqueta en aquest sentit. Llavors, curiositats, com hem dit, per exemple, quan va passar l'obra per Alemanya, el subtítol era Alemanya 41, Argentina 78, que posava, doncs, sobre la taula el règim nazi de Hitler en diàleg amb l'última dictadura militar argentina. Quan va estar a Itàlia, Itàlia 41, Argentina 78, si aneu escoltant veureu que l'última dictadura militar argentina sempre hi és present, quan va estar a França, França 41, Argentina 78, i ara aquí a Espanya és Espanya 39, Argentina 78, amb referències a la biografia de l'actor valencià Sergi Torrecilla, com comentàvem. El muntatge, pel que sabem, és gairebé tot nou, és a dir, cada vegada que passen per un país ho canvien tot, menys què? Doncs menys l'escenografia, menys la il·luminació i menys la música, que això és una constant que repeteix a cada país on van. I sobre la vida de Davide Carnevali, és un dels grans, o sigui, el que ha fet és un estudiós del teatre i de la cultura molt important, tant a casa nostra, perquè té el català molt present, tradueix llibres en català, és italià, però el català l'entén, el parla perfectament i el tradueix. Ell és dramaturg, director i teòric italià, i els seus textos, part de les seves obres, s'han traduït al català, al castellà, a l'alemany, anglès, francès, grec, hongarès, estonià, polonès, romanès i rus.
Déu-n'hi-do.
Sí, podríem dir que els seus textos han fet la volta al món, pràcticament. És doctor en arts escèniques per la Universitat Autònoma de Barcelona, i a tot això s'hi afegeix la seva tasca de traducció del català, del castellà i el francès, o sigui, multilingüe, saps? Llavors, hi ha una altra faceta seva que li traurem, en parlarem, perquè és molt, molt curiós el nom que té. És curador editorial.
Curador editorial, eh?
Curador editorial.
Curador.
Doncs no sé si ho recordeu, ara fa uns dies que vaig anar a una exposició sobre els gegants, els 600 sí. anys de sí, gegants a la ciutat de Barcelona, i vam parlar amb el curador de l'exposició. També li vaig preguntar, dic, això de curador de l'exposició és com un terme que ara es veu que s'utilitza molt, que és com la persona encarregada, en lloc de dir encarregat de l'exposició,
és com bé. Comissari o no?
Seria ben un comissari, però clar, en aquest cas, curador editorial, molt bé, no entenc la funció que fa, suposo que doncs, té cura de totes les edicions, les traduccions i del que surt d'aquesta editorial, però avui li preguntarem, i com a curiositat, ha curat una antologia de teatre català contemporani amb textos, inclosos en aquests textos, de Jordi Galceran.
Déu-n'hi-do.
O sigui, és molt interessant la biografia de Davide Carnevali, que avui pujarà a la caravana d'aquí poca estona, i que, atenció, és Premi Nacional de Dramatúrgia a Itàlia. És un dels premis més importants que es donen en aquest àmbit a Itàlia i a qualsevol lloc. Un Premi Nacional no es dona cada dia. I avui, a partir de quarts de 12, puja a la caravana.
Poca broma.
Poca broma.
Espanya 39...
Sí. Espanya 39, què? Ah, val. Ara ho he entès. Sí, no?
Què has entès?
Que anem a recordar.
Ara.
Pensava que no arribaria mai aquest dia, però sí, deixem-ho dir. Vallès, 4 de juny.
4 de juny.
I per què? Què li passa aquest dia?
S'ha fet esperar molt.
El 4 de juny?
Sí.
Bé, una cosa...
El juny.
A mi m'ha passat molt ràpid, tot plegat. Hem de dir que quina
temporada
sort...
Temporada t'ha passat ràpida, aquesta temporada?
No, la temporada no, la vida, que és diferent.
La vida se t'ha passat ràpid.
A mi em passa volant. Què anava a dir? Celebrem que avui estem vius després d'ahir, 3 de juny, que era el dia de les tragèdies.
És veritat. Sí. No doncs mira, avui és el dia de la música.
Ep!
Però abans, perquè us he portat com totes les efemèrides musicals, abans unes quantes efemèrides no musicals.
Val.
Tal dia com avui, un 4 de juny del 780 abans abans de Crist, es va registrar per primer cop un eclipse solar a la Xina. Per primer cop registrat, eh?
I això està documentat.
Sí, 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 tant.
Un senyor que va escriure, oi,
oi,
eclipse.
Eclipse, però en xinès. Antic.
Pensava que aneu a posar una L per allà clavats. No, això és Sprutzer.
Un 4 de juny de 1741 s'utilitza per primera vegada el terme manzanilla, en referència a vins envellits a la població espanyola de Sanlúcar de Barrameda.
I que, com? És que no entenc
res. Tampoc entenc res. Sí, sí. És una camamilla?
Manzanilla? La manzanilla sí, sí. És un vi.
Exacte.
Ah, és un vi.
És un vi, es veu molt a Andalusia, Sevilla es veu molt...
És el primer cop que s'utilitza aquest terme.
No us indigneu, que no, no, que no tenia idea. Jo no tinc ni idea de vi.
Què més? Un 4 de juny de 1783.
Però, vosaltres heu begut mai rebujito a la fèria de Sevilla?
No,
per
no he tingut el
Val. Doncs el rebujito es fa amb manzanilla.
Manzanilla,
no?
És
aquest vi dolç que s'usa molt pels aperitius, etcètera.
Incultos, José? Els incultos.
Vinga, un 4 de juny de 1783, els germans Montgolfier fan la primera demostració pública de la història del vol d'un globus aerostàtic.
Ep.
Encara sense tripulació, però això va passar a França, però encara no va pujar ningú aquest globus aerostàtic.
Com són els germans, com es diuen?
Montgolfier. T'agrada el nom o no?
Ui, perfecte.
Montgolfier.
Un 4 de juny del 1917 es concedeixen per primera vegada els Premis Pulitzer.
Mira. El Rafa hi era, aquella primera vegada.
Sí.
I
es pensava que li donaria amb ell.
Els hi vaig dir jo. Els volien anomenar Premis Lacasitos.
Pensava que era Premis Sanauja.
Diu, posa-li Pulitzer. Lacasitos no té futur. Després la idea de Lacasitos la van agafar uns altres.
Ara s'entén tot. Un 4 de juny de 1952 es va inaugurar a Barcelona la factoria de l'empresa d'automòbil Seat.
Ah,
gran empresa d'aquí, de Catalunya.
Sí.
Una de les més grans.
Dona molt que parlar, sempre.
Sí. Societat Espanyola d'Automoció.
I un 4 de juny de 1982...
Diu...
Aquesta t'agradarà.
Diu... Judit Vallès, però sembla que no ho sabia. Que era la Societat Espanyola d'Automoció. Ho sabies, Judit?
Sí.
Vale, no convincent.
Un 4 de juny de 1982, el club de futbol espanyol... Barça, bàsicament el Barça.
No ho he captat encara.
Mare de Déu, no t'agrada gens el futbol.
No sé què ha passat.
Detestes el futbol.
Però no entres res, encara.
Entre menjar un Kiko i veure un partit de futbol...
Ja, no sabria què dir-te. No, he anat a veure partits de futbol.
El pitjor malson de...
I Kikos no has menjat. Per tant, abans el futbol, no?
Abans futbol.
El pitjor malson de la Vallès és mirar un partit de futbol menjant amb Kikos a la mà.
Això és com una tortura de la Inquisició.
No, un 4 de juny de 1982, el Barça anuncia el fitxatge del futbolista argentí Maradona.
Home!
Fixa't.
Per gairebé 1.000 milions de pessetes.
El Diego.
Sí, l'època, 1.000 milions de pessetes.
Ahir estava Minguella, ahir estava Joan Gaspar, ahir estava Núñez.
L'amic Joan.
L'amic Joan, portant-lo a casa seva, segurament, i a missa, i tot. Meravellós.
I ara sí, va, comencem una sèrie d'efemèrides musicals. Aquestes m'agraden més. Resulta que el 4 de juny va ser un dia molt prolífic a nivell musical, així que comencem. Un 4 de juny de 1983 va arribar al número 1 al Regne Unit la cançó Every Breath You Take de Police.
Que bona que és, eh?
Em puc fer un petit apunt musical?
I tant. I tant.
Sempre se m'ha quedat gravat a la memòria que escoltàvem quan anava a l'institut, fèiem una assignatura que es deia dibuix, era com una assignatura artística i analitzàvem cançons.
A veure,
i un dia va sortir
era
dibuix plàstic, artístic, era una barreja, no? I un dia havíem d'analitzar aquesta cançó que es posa en molts casaments, perquè molta gent la té com una cançó romàntica, d'amor, preciosa. La lletra, si no l'analitzeu...
És un drama, això, eh?
És un acusador.
Sí.
O sigui, està descrivint els passos d'un acusador que diu, cada pas que facis jo t'estaré vigilant.
Jo estaré darrere.
Observant-te.
Sí.
I se'm va quedar gravadíssima, perquè jo la tenia com una cançó d'amor preciosa.
Però no era aquesta cançó que va escriure per la seva filla.
Però la lletra pot ser que... Crec que... Ara no sé quina vols dir, però la lletra d'aquesta cançó, si l'analitzes, bàsicament, cada pas que facis t'estaré observant i s'ha de romantitzar. Jo sempre se'm quedarà gravada la mà.
Aquestes cançons que sempre surten... Avui en dia no seria possible.
Ah, exacte.
I ui, la que ve ara.
Ai, la que ve ara. 4 de juny de 1984 es publica l'àlbum Born in the USA de Bruce Springsteen.
Controvèrsia quan va sortir aquest Born in the USA, que molta gent la va entendre en contra de la política dels Estats Units i Vietnam, i molta altra gent la va entendre com suport de la política nord-americana de Vietnam.
Les dobles lectures de la música.
Sí.
L'art.
Està bastant clar que va ser una crítica directa i ferotge, als Estats Units, a la política nord-americana, vaja.
I, de fet, va acabar sent un dels treballs més importants de la història del rock, que va ser publicat això, un 4 de juny de 1984.
A mi m'agrada la portada, amb el cul de Bruce Springsteen.
Sí, la bandera. Sí. La gorra, vaja.
La gorra aquella.
Si no n'hi hagués prou, ve un tamasso, també.
Ai, sí. Un 4 de juny de 1986 surt als Estats Units el single A Kind of Magic, de Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.
Quina baguarra,
Sí.
Sí.
I quin sospir.
Ai, Freddie Mercury. En fi, un 4 de juny de 1994 també em va arribar al número 1 a Anglaterra la cançó Love is All Around de Wet Wet. I feel it in my fingers.
A mi m'encanta aquesta cançó.
És preciosa.
És super bonica. És super guapa.
Per cert, vaig descobrir...
Jo la sé. Love Actually. És broma. Que t'estic prenent el pèl.
Giro, va, banda sonora de...
4 bodes i un assassinato. No?
I dius de debò.
Això sí que no t'estava prenent el pèl.
El pitjor és que ho diu de debò.
Però si no és tan complicat, 4 bodes i un funeral.
Ah, això!
Mai l'ha dit.
Com acaba un assassinat?
Mai.
No hi ha cap assassinat a la pel·lícula. No, un funeral, però no maten a ningú.
Encara no te l'has mirat.
No, perquè l'ha pagat.
Ai, és veritat.
És veritat que l'has de pagar i no vols pagar. Bueno.
Vinga, més efemèrides musicals. Un 4 de juny del 2007, Paul McCartney va publicar el seu disc Memory Almost Full. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel all right.
Carmi, que és aquella persona que cada dia s'assembla més a una
tieta,
senyora molt gran.
Una tieta més.
Sí.
Una tieta més.
Sí.
I ja per acabar...
No estàs d'acord, Norma Giró?
Sí.
Ah. Molt bé, perquè...
Diu ja que sí, perquè després de l'assassinat...
Què hem dit?
Que Paul McCartney cada dia s'assembla més a una tieta gran.
Molt bé.
Sí. Veus com us escolto?
Ja.
Tietes com vosaltres.
Sí. Està Lluís Llach i Paul McCartney.
Oh, sí, Lluís Llach.
I sobretot amb el mocador groc que portava ahir.
Ara estàvem veient i m'agrada el teu comentari faltón amb Lluís Llach, però...
No, ha estat faltón, està molt carinyós.
No deixem córrer el zasca, bueno, brutíssim, i l'entrada al turmell que ens ha fet Judit Vallès. És a dir, tietes com vosaltres.
Com?
No t'has enterat?
No m'ha arribat això.
Tietes, però no físicament, tietes de com parleu.
Què vol dir de com parleu?
No, jo, és que més que tietes són boomers. Hi ha una petita diferència.
Quina és la diferència?
Les tietes fan gràcia.
I els boomers fan pena.
Ens estem passant ja.
Que és broma, que us estimo molt. Vinga, va, més música.
Va, última efemèride musical d'un 4 de juny.
No està pagat aquest disc.
No.
Vull un bonus per insultaments contínuos, per vexacions.
Us estimem.
Va, anem amb la darrera.
Sí, el 2021, i tirem cap a casa nostra, es publica Animalari Urbà dels Tiets. Una ratonera molt tronera, que la rondava la nit,
imagineu-vos si n'era, que no hi havia manera que es fiqués al llit. Els nostres futurs representants a Eurovisió.
Sí. És veritat.
Quan el senyor Molina...
Podríem anar amb aquesta cançó.
Parlíem Siegfried. És un nom que em costa molt, eh?
Siegfried Grass.
Sí, és que té nom de retric.
Jo com no l'he vist mai, m'imagino a una... Jo quan escolto Siegfried, que no el tinc al cap, m'imagino una persona enorme.
Sí?
Enorme.
A mi és que em ve al cap una...
A mi Jerónimo.
Home, ja ho és.
Enorme.
A mi em ve al cap una marca com de frus-frus de neteja.
Ah, jo de contra la grasa?
Compra tu Siegfried.
Cache 7.
Sí o no, que té nom de quita grasses.
Esteu fatal.
Sí, ai, va, prou de fotre'ns amb la gent pels seus noms.
Acabem ja, perquè avui és l'aniversari.
T'has fotut en Lluís Llàpers perquè porta un mocador al coll.
Avui, per acabar... A veure, deixeu-me felicitar.
Ja, ja, va.
Felicitar.
Endavant.
Que no avancem.
És l'aniversari d'Angelina Jolie.
Ui.
Felicitats.
Felicitats, Angelina.
Fantàstic.
49.
49?
Sí, pensava que era més gran.
Ara ja fa temps que no, no fa coses al cinema ni res. De veritat, està com de capa caiguda.
Vaja.
Home, tant com de capa caiguda. Potser bueno, s'està donant, no sé, un temps, jo què sé.
Pot ser.
Com la Jennifer López.
No ho sé. A veure, Joan.
La gent Jennifer López no sé què fa, però la gent parla molt.
Parla.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme une chérida!
Parole.
Écoute-moi.
Angelina Jolie.
Té nom de perfum francès, eh?
Sí, home.
Angelina Jolie.
I si Friedrich, si ho penses, també.
També?
Sí, Friedrich.
Un
costa més, eh?
Un perfum com molt fort. Bueno, no sé si coneixeu l'alcaldessa de València, la senyora Maria José Català. Es diu Català, justament. Maria José Català, del Partit Popular. Aquest dilluns ha concedit una entrevista als companys de la SER de València, que ha dit una frase que per mi és digna de menció i d'estudi. Mm. Sabeu per on vaig?
No, perquè vaig veure una entrevista a l'expresident, al Camps,
Sí,
que va estar bastant maleducat, eh?
Bueno, doncs ella...
A Punt Ràdio.
Ella, no, tampoc me l'he escoltat sencera, jo he anat una mica a la frase que m'ha interessat. Preguntada per una proposta que es debatrà a la Junta del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de València per fer, això, com es diu? Ara no em surt. Encierros infantiles. De bous, ¿eh? Encierros infantiles al centro de la ciudad. La señora alcaldesa contesta a eso. A mí no me parece mal. Yo creo que al final una simulación, digo, no es un encierro infantil, ¿eh? Es una simulación, ¿eh? Lo único que se persigue es... No hay toros, no hay absolutamente nada. Hay una carretilla. No hay ningún toro. Entonces no hay ningún peligro para la población infantil, ni mucho menos.
A mí no me parece mal, yo creo que al final una simulación, digo, no es un encierro infantil, es una simulación, ¿eh? Lo único que se persigue es, no hay toros, no hay absolutamente nada, hay una carretilla, no hay ningún toro, entonces no hay ningún peligro para la población infantil, ni mucho menos.
Aquesta és la dissertació, com deia Lelutier.
Analicem la frase.
A mí no me parece mal. Aquesta és una manera molt allò rebuscadeta per dir que li sembla bé, no?
O sigui, sí.
És com si li fes vergonya dir que li sembla bé. Bueno, no me parece mal.
Hi ha molta gent que
ho fa, no me parece mal, si no te parece mal, te parece bien. Perquè no hi ha una...
No és el mateix, té connotacions.
No me parece mal. Llavors, que te dona igual o te parece bien? És que no ho tinc clar.
Sí, jo diria que sí, que t'és igual.
T'és bastant igual,
diria.
Jo diria que t'és bastant igual.
Que no et molesta, però tampoc estaràs allà a primera fila.
No me parece mal no és un me parece bien.
No me parece mal.
Necessàriament.
Bueno, doncs ella diu que no li sembla malament. No me parece mal. I diu més coses. Jo crec que al final una simulació, digo... No és un encierro infantil, eh? És una simulació, eh? A veure, està molt bé el matís. Més que res, que si fos un encierro infantil amb bous allà de veritat i nens de 8 anys corrent davant dels animals, igual tenien un problemeta gros, eh? Dic
sí,
jo.
Sí, sí.
Està prou bé el matís. Aquí ha estat avispada. Lo único que persigue és... I no termina la frase. Lo único que persigue, la iniciativa, lo único que persigue és...
És una mica frase Yoda, eh?
Lo único que persigue és...
Sí, único que
però Yoda la fa completa, la desordena.
Sí,
aquí
sí,
no,
sí,
aquí
sí.
Falta allò, falta una part de la frase. I no m'estranya, és denotatiu, perquè probablement no se n'adoni que no hi ha cap objectiu clar, més enllà de contentar-se els aliats de govern, que no nomenarem aquí. No hay toros, no hay absolutamente nada. Dona, alguna cosa hi haurà. Nens com a mínim, si és encierro infantil. Perquè si no... No hay toros, no hay absolutamente nada. Hay una carretilla, veus?
Yep.
Veus com si que hi havia alguna cosa? Una carretilla. Molt maco. No hay ningún toro. Que bé, quin detall, no barrejar animals salvatges amb nens. Entonces, no hay ningún peligro para la población infantil, ni mucho menos. A veure, això podríem discutir, que no hi ha cap perill, perquè els cervells també s'eduquen, eh? Però escolti, alcaldessa, endavant amb el que calgui, vostè mana, que per això l'han votada. València és la tierra de las flores, de la luz i de l'amor.
Si este caballo viene de bonanza...
Vinga, va, gairebé les 10 del matí. Giro, on anirem a la part final del programa amb la girocleta?
Home, doncs avui comença l'esperada, la famosa selectivitat.
Ui, ai, ja és aquí, eh?
Ja és aquí, ja ha arribat.
Després de pels grans arriba l'Hisenda, pels petits arriba
la selectivitat. O les proves Pau, depèn com li vulgueu dir. Des d'avui fins aquest dijous, 42.500 joves